Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui parlem d'una reacció del cos que per a molts pot resultar molt familiar i també molt molesta. Ens en referim a la rinitis al·lèrgica. És una de les malalties al·lèrgiques més comunes i que amb l'arribada de la primavera viu el moment més àlgid. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les 6 malalties que més freqüentment afecten la població. S'estima que els països desenvolupats la pateixen entre el 5 i el 25% de la població i tot fa pensar que la incidència de les al·lèrgies augmentarà en el futur. Avui en parlem d'aquest tema i ho fem en companyia del cap de servei de l'al·lergologia de l'Hospital General de Catalunya, Enric Martí, a qui ja saludem. Molt bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Precisament avui és un bon dia pels al·lèrgics, no?
Efectivament, avui pensava quan venia cap a l'hospital, no?, que seria potser la primera pregunta que em faria, no, avui què tal? Dic, pues avui és un dia perfecte pels al·lèrgics, el pol·len, el pol·len, perquè a la nostra especialitat veiem també un sinfí de patologies, no?, que no estan lligades precisament amb l'estacionalitat, no? Segueixen havent-hi al·lèrgies alimentàries, medicamentoses, i amb el tema que avui parlem, rinitis, també tenim que dies de molta humitat també hi ha pacients, no?, que pateixen símptomes per altres causes no degudes al pol·len.
S'estima, com dèiem aquí en el començament, en la presentació del tema d'avui, que aquesta és una afectació que anirà a més en el futur?
És a dir, si mirem dades epidemiològiques, no, dels companys que analitzen això tant a nivell local, nacional, internacional, sempre parlant del món que diem civilitzat, veiem que és una patologia que va en augment. Es parla inclús que si serà, poso cometes, no?, l'epidèmia del segle XXI, perquè sí que es veu que cada organisme humà s'està, diríem, defensant d'agressions que fa uns anys no es compatibilitzaven, no? I aleshores, a banda de que la gent cada vegada tindrà més cura de la seva pròpia salut, és un fenomen que veiem en el dia a dia, a banda d'aquestes precisions epidemiològiques que vostè parlava, que arriben a vegades fins a un 25 o més del percent de la població que té al·lèrgia.
De fet, dades que tenim apunten que a Catalunya hi ha 1,5 milions de persones amb al·lèrgia. Es pot fer alguna cosa a nivell ambiental o la solució haurà de venir de la medicina?
Bé, està clar que la segona part, pues, avui en dia hi ha avanços significatius, no?, per poder millorar, no?, la qualitat de vida dels pacients al·lèrgics, però també estem veient una sèrie de fenòmens que diríem externs, no?, o sigui, ambientals, com pot ser especialment a les grans ciutats, no?, el tema de la contaminació, no?, s'ha vist que, i això és darrerament, no?, amb els darrers anys, que fixi's vostè, els cotxes que tenen com a element, no?, el dièsel, doncs les seves partícules que contaminen fan que un efecte d'agressió cap a les plantes, cap als arbres, i aquests fabriquen uns pol·lens molt més agressius pel sofert pacient al·lèrgic. És a dir, això voldria dir que rebaixant índex de contaminació, possiblement milloraria molt els pacients, no? D'altra banda, també ens trobem que, ja canvio potser de terç, però li diria que en el món alimentari també tenim cada vegada uns estímuls, no?, que abans no podíem constatar, no?, d'additius, de colorants, de conservants, que també fa que en determinada població, perquè si no estaríem parlant de toxicità, no?, que determinada població, com són els pacients al·lèrgics, pateixin cada vegada més pues, problemes que abans no existien.
Efectivament. Hem sortit al carrer per intentar il·lustrar mínimament, mostrar una imatge, una fotografia, que dit per ràdio doncs sona una mica estrany, però sí, per poder il·lustrar una miqueta quina és la situació entre la població, almenys aquí a Sant Cugat. Per tant, el convido a escoltar aquest recull d'opinions que hem recollit aquest matí.
Jo em quedo per la nit, sobretot ho passo francament mal, perquè em quedo sense saliva a la boca i m'ofego, vull dir que m'ofego a la nit, i quan surto al carrer amb els mocadors constantment, perquè...
I es prenen alguna cosa?
O? Sí, també pastilletes, però també estic una mica avorrida, perquè no atines mai, ho faig per fer-ho, però no trobo milloria per rescindir-lo.
Sí, tengo alergia al polen y nada, para remediarlo me tomo en primavera antihistamínicos.
Sí.
¿Y no?
Pintura.
¿Alergia respiratoria o pintura?
Sí. Y... Pintura a l'aigua em crea menys problemes, però l'antiga pintura, la de la pinta, esta me mata. Me burbujean los pulmones en una hora.
¿Y qué fa per tractar-ho?
Paciència i no pintar, què vols que faci? I resar perquè no pintin allò quan te vaig. No es pot fer res.
Pues desde hace unos años sí. Cuando viene primavera, con el polen, pues siento problemas en la garganta y en la nariz.
¿Y qué hace para remediar?
Aguantarme, no me tomo nada, de momento no me tomo nada, aguanta.
¿Quieres saber el por qué no toma nada?
Pues porque es una alergia que ha aparecido hace 2 o 3 años y la verdad es que no he ido al médico todavía y mientras puedo ir aguantando, pues ahí voy tirando.
El polen i els àcars, el polen de la mimosa, del giprés, dels xopos... O sigui,
i es medica?
I he estat medicant en principi amb vacunació cada any, no em va funcionar, després vaig començar amb homeopatia, tampoc em va funcionar, i ara vaig amb antihistamínics i bueno, i precisament aquí a Sant Cugat és un puesto que és horrorós.
Bé, doctor, doncs aquest és l'exemple que hem recollit, aquesta mostra del doncs, carrer. Algun comentari?
Sí, anava prenent notes i realment és un llibre obert, l'opinió que dèiem, perquè fixi's que anava apuntant-me expressions, no?, que en els pacients, avorrida, esto me mata, aguantarme, no he ido al médico todavía, no?, és horrorós, és a dir, que són expressions que fan palès, no?, de que és un problema molt, molt transversal que afecta a moltes capes de població. I, a més, pel que sentia, no?, avui parlem, o estem parlant de la rinitis, no?, que potser és la més freqüent d'aquestes patologies, però pense que nosaltres, la nostra tasca és intentar, primer de tot, que el pacient es trobi millor, però en segon lloc que no progressi la malaltia, perquè ja des de fa uns anys, abans quan teníem un pacient davant, el miràvem amb dos plànols, no? Un, el que diem el cap, o sigui, el nas, el coll, les orelles, els ulls, i l'altre era els bronquis, no? Ja miràvem cap a baix. I avui en dia ja mirem tot, parlem de la via aèria única comú, és a dir, parlem del nas i parlem dels bronquis. Mm. I el que s'ha vist, i també està estadísticament comprovat, que molta gent que pateix durant anys la rinitis al·lèrgica, en un moment determinat, això, amb expressió popular, li diem, això baixa el tip, no? Li agafa asma i no és el mateix estar, en termes de gravetat, està amb el mocador tot el dia, que no realment pues que et falti aire als pulmons i tinguis que anar corrents amb un servei d'urgències, no? És a dir, que m'ha encantat, no, sentir l'opinió, perquè és una miqueta el que veiem dia a dia. Mm. I feia esment ara, amb això que diu, no he ido al médico todavía, no? Perquè sí, trobem que ja encara arriben els pacients amb excés de retard, no? I la gent, esto des de quan, no? La primera pregunta, temps d'evolució, des de quan? Ui, des de fa molts anys, i bueno, m'he anat aguantant, ara sembla que ja m'ha baixat el pit, és una de les expressions que han quedat reflexades amb aquesta mini enquesta que vostès han presentat amb molt encert.
De fet, quins factors fan que una persona sigui al·lèrgica i una altra no?
Aquí sempre és la suma de dos factors. Una és la predisposició, o sigui, un, si no té predisposició a ser al·lèrgic, podrà tindre la primavera més fluida de tota la seva existència, que mai tindrà cap problema, no? És a dir, s'ajunta la predisposició més el factor extern desencadenant. Jo, per exemple, puc tindre una predisposició genètica, que això encara no està estudiat, s'està estudiant molt els factors genètics, però no han arribat encara al món de l'al·lèrgia, s'està avançant en temes, per exemple, de càncer, no? Però amb aquest aspecte jo puc ser al·lèrgic si hi hagués un hipotètic examen preventiu en el moment de néixer. Ja estic ara fent una miqueta de pensar en un futur, i es detectés que jo sóc al·lèrgic a la gentamicina, i és un preparat que jo en la meva vida me'l posaré, doncs possiblement moriré de vellet i la, em preguntaran, vostè és al·lèrgic a algú? No, res. O sigui, tinc que tindre un factor predisponent i tindria que utilitzar aquest fàrmac. Ara, tot això es complica molt més quan estem parlant de factors ambientals, no? Hi ha gent que té una predisposició per ser al·lèrgic al polen de l'abedul, que diem, i que aquest polen només existeix pues, a Galícia, i possiblement si va a Galícia pues, ho passarà malament, i si estem aquí a la Mediterrània pues, no, no tindrà. O sigui que és diferents factors, però tot té que conjugar-se.
Uh-huh. Els al·lèrgens més comuns, n'hem sentit en aquesta mostra, el polen, els àcars, també hi hauria el pèl dels animals, les espores dels fongs, quan feia abans, en relació a la humitat del, sí, dia, sí, nosaltres, del dia d'avui.
Sí, 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 els ha explicat molt bé vostè. Si tinguéssim que fer un ordre de més a menys, no? I no per fer la llista de molt llarga, doncs seria en primer lloc els àcars de la pols. Per què? Perquè els àcars de la pols necessiten tres factors per fer-se indispensables al seu creixement, no? Que seria la humitat, seria la temperatura i seria l'alçada sobre el nivell del mar. Si començo per aquí, per sobre de 800 metres es troben en dificultats, per sobre de 1.200 no existeixen. Si seguim amb la temperatura, necessiten els àcars de la pols una temperatura no extrema, no? Ni sota zeros ni 40, i finalment humitat, no un dia com avui, però quan sent doncs, les humitats que tenim els que vivim a la costa mediterrània doncs, són elevades. Aquest problema dels àcars de la pols influenciat per aquests factors, per exemple, els metges de la Meseta de Madrid, doncs, els al·lergòlegs ho coneixen perquè són especialistes en al·lèrgia, però no tenen. No? Aquest seria el primer apartat amb el afegit de que es reprodueixen els àcars dos cops per any, que són a la tardor fonamentalment, però també a la primavera, en la qual cosa a la primavera també veiem rebrots de l'al·lèrgia als àcars. En segon lloc, els pol·lines. Els pol·lens, doncs és el segon lloc, i, per exemple, doncs el que dèiem a la Meseta és la primera causa, però aquí tindríem els pol·lens. En tercer lloc, seria el que parlàvem abans dels animals domèstics, i amb aquest també puc fer una subdivisió, no? El pitjor, entre cometes, animal domèstic en quant a al·lèrgia és el gat, després li segueix els cavalls, més en ambients rurals o hípics. Tercer, els conills hàmsters, que doncs, estan a les cases dels nens, i en quart lloc, el gos, no? Seria. I ja, finalment, o sigui, he dit pols i àcars, i pol·lens, i animals, i finalment, amb aquesta relació dels quatre primers, seria la humitat pròpiament dita, que són uns fongs que estan ambientals i que a la gent doncs, li produeix problemes allà al lloc on és més sensible, que poden ser el gas o poden ser els bronquis. Això és una miqueta així, a grosso modo, que és el que trobem a diari en les nostres consultes, però ja li deia abans que també veiem al·lèrgies alimentàries, al·lèrgies medicamentoses, al·lèrgies amb picades d'insectes, etc etc.
Clar, doncs ara, mentre estàvem repassant aquests al·lèrgens, sí. Pensava que sí. Estem precisament parlant d'un tema en una ciutat ideal per tots aquests factors, perquè precisament estem envoltats de molta natura, de molt espai natural, per tant, el polen, també hi ha molts animals domèstics, també parlava vostè del cavall, tenim moltes hípiques a Sant Cugat, i les espores dels fongs, la humitat d'una ciutat que té moltes rieres, que també s'abasteix de la humitat precisament del bosc, o sigui que tenim aquí tots els al·lergens possibles, no?
Sí, sí, sí. Potser tindríem, no, per no posar-ho tan dramàtic, tindríem, com abans fèiem esment, no, del tema de la contaminació, pues, que clar, res a veure, per exemple, amb la que patim els barcelonins, els que tenen la sola, no? Però no, efectivament, i més ara s'incrementa molt el nombre de consultes en aquesta època, pues, perquè la gent ara, època de polen, i a més tenim a banda de que els pol·lens que respirem aquí a Sant Cugat i a la majoria de llocs de Catalunya tenen un calendari amb el que anem a com cíclics, amb el que comença molt aviat, amb èpoques gairebé hivernals, al gener i febrer, amb el ciprer, que n'hi ha. Després comença cap al març-abril el plataner, que n'hi ha. S'afegeix ja també el maig i juny oliveres, i quan diem oliveres també hi ha uns cosins germans de les oliveres que es diuen els ligustrum o aligustre, que són com uns petits setos que separen, ja saben, molts jardins, no? I també, sobretot, el tema de les gramínies, no? Les gramínies són, és un conjunt, no?, d'elements vegetals que són els més espessos arreu del món i que van des de la grama, que és aquesta, la gespa, no?, o també aquestes espiguetes, no?, que a vegades ens tiraven per casa, no?, clavades als nostres jerseis. I per damunt de tot això hi ha també una herba mediterrània que es diu la parietària, de la família.
La més comuna de totes, no?
Sí, sí, és la més comuna, que tenim la mala pata, diríem, que comença el mes de març, abril, això també, si volen, parlem, si estem seguint els calendaris aquest any o no, i trobem bé, fa ja parietària, polietària, fins setembre, octubre, és a dir que realment la gent que té al·lèrgia als pol·lens i amb el nostre ambient, pues tenim pues, molts números que es toqui la rifa en una situació o en una altra.
O sigui que hem entrat ara en l'estació més complicada de totes per als al·lèrgics.
Sí, efectivament.
Parlem dels símptomes. Quan abans escoltàvem aquell senyor que deia que portava ja uns quants anys i que encara no havia anat al metge, què ens hauria de passar, què hem de detectar per dir m'he de passar per l'especialista?
Clar, si parlem de purament, no, de la rinitis, no? La rinitis, els símptomes deien són molts estornuts, raja el nas amb una mucositat més bé clara, es tapona el nas, no? La gent té que respirar amb la boca oberta, no? I també normalment pica el nas, no? Pica inclús, sobretot en població jove, infantil, hi ha una expressió que nosaltres veiem, el saludo alèrgico, és que ja t'entren rascant-se el nas, no? És a dir, en lloc de dir hola, ja els veus que els pica el nas i fan una expressió, no? Aquests serien els símptomes més freqüents i clar, jo dèiem que si la persona realment pateix d'això fora d'una època típica hivernal de refredats i això es va repetir cíclicament any rere any, pues ja tindríem una miqueta mig fet el diagnòstic per anar a l'al·lergòleg i li fes les proves corresponents i pogués posar ordre al tema. Però ens passa una cosa amb els pacients, sobretot els que són al·lèrgics només al pol·len, que hi ha un dit castellà que diu uno se acuerda de Santa Bàrbara quan truena, no?
Exacte.
Que quan arriba l'època dins de l'estiu, has passat una primavera i possiblement un començament d'estiu malament, doncs ja no te'n recordes fins a l'any següent, o quan també no vas en termes de malauradament, de sanitat pública, trobes que sí, a la primavera demanes hora i no te la donen fins al desembre, i al desembre doncs ja ni tens res i ara perquè tinc que anar a fer-me les proves i allò ja ha passat, no? Nosaltres, clar, la nostra indicació com a al·lergòlegs, en un sentit estrictament professional, és ajudar el pacient quan abans millor, i sobretot perquè després aquest pacient no tingui que córrer si realment aquests estornuts, aquests taponaments de nas, etcètera, etcètera, baixen al pit i comença a fer pues, problemes d'ofec o de xiulets o de no poder pujar dos pisos, no? Que ja estem parlant de l'asma, que és el germà gran de la rinitis, no? Això seria l'ideal, no? Anar quan abans al metge, sigui directament, com pot passar al nostre servei, que ve molta gent i diu, escolta, jo estic desesperat, per dir, pues, bueno, i com a l'estudi al·lergològic, per nosaltres és relativament senzill, pues, podem donar una solució i a mi jo dic, escolta, pues, mira, el problema el té a casa seva amb aquest gatet que li van portar fa... o el problema és un altre.
Entrem en els dos últims minuts. Ens quedarien moltíssimes coses per parlar,
sí,
però respecte del tractament, podríem dir que anirà en funció del grau d'al·lèrgia, des d'uns antihistamínics per anar passant fins a la vacuna,
sí.
No?
Sí.
Podríem dir?
Sí, sí. Sí, realment, primer, nosaltres diem, amb l'ABC, la lletra A seria evitar la causa. Dius, però clar, això es pot fer, doncs, no menja aquest aliment, no es posi la penicilina, tregui l'animal de casa, però tot i això, a vegades, traient l'animal de casa, si treus el gat i, per exemple, és el teu fill i està al col·legi i està 7 hores al costat d'un nen que té gat, doncs possiblement seguiran tenint els símptomes. Però per això diem, tenim una excel·lent arsenal, diríem, terapèutic per poder controlar símptomes, i en determinats casos, doncs, l'estudi es poden fer vacunacions. El que passa que les vacunes, també hi ha hagut una època que s'han abusat molt i es vacunava gairebé tot, i avui en dia això ho tenim molt protocolitzat, i pensi vostè que és, segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, és l'únic tractament que pot tallar el curs natural de la malaltia, que és això, que s'esdevingués cap a asma o cap a altres problemes més importants, per tocar una tecla immunològica que fa que realment l'al·lèrgia és això, no, una alteració del sistema immunològic, el pacient pugui, després de la vacunació, poder enfrontar-se amb el pol·len, pues, com abans de tenir els problemes.
Doncs agraïm moltíssim al cap del Servei de l'Ergologia de l'Hospital General de Catalunya, l'Enric Martí, amb qui hem estat parlant fins ara, que ens hagi acompanyat i ens hagi il·lustrat sobre aquesta situació en què molts ens trobem justament quan arriba la primavera. Afortunadament, avui és un bon dia. Doctor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
No, gràcies a vostè, Carme.
Gràcies, adéu. Bon dia, adéu-siau.
Sant Cugat a fons.